o no Nadal?
Sí, l'art té moltes maneres d'expressar-se i cadascuna fa el seu camí, però aquesta parella han fet cançons que ens han produït molts moments de felicitat i cal reviure'ls, sense agraïment com el que mateix que ells mostraven a la gent que els segueix.
Sí, sí.
O sigui, és gent que parla de la seva feina sense que treball sigui un esforç, sinó una sort.
Com tu.
Sí, com tots els que estem al voltant d'aquesta taula.
Tu. Sí, jo no conec un editor tan entusiasta com el Jordi Nadal.
Jo tampoc.
Tu tampoc, no?
Jo tampoc.
L'hem compartit per raons diferents i l'hem patit també per raons diferents, perquè hi ha un moment que el seu entusiasme es pateix.
Desborda.
Per això, perquè es desborda. Un moment, Jordi, un moment.
Que encara estic en l'anterior.
Un moment, que encara no, aquí encara no he entrat. He de comptar fins a 10. Un moment. Com t'ho fas? Què prens cada matí? En dejú, ara que hi ha la doctora Folch aquí, què prens?
La doctora Folch, res. Penso en la gent que em trobaré durant el dia i la il·lusió que em fa trobar-me amb ells i elles i aprendre. Aprendre.
No prens això, càpsules de jalea real, ni un kiwi per ajudar-la.
Un cafè? Jo no esmorzo, un cafè?
És una qüestió d'actitud, perquè hi ha gent que es lleva pel dematí i pensa en la gent que s'haurà de trobar durant el dia.
I pensa en sentit contrari com penses tu.
A mi em donen alegria, m'esperonen a intentar aprendre i estar en reunions on el més burro sóc jo, perquè vol dir que estic aprenent.
Creer en uno mismo i altres articles de La Vanguardia, del Jordi Nadal. Els teus articles, tu com a editor, t'has concedit un regal i has dit, mira, ves per on, avui no sabia què fer, medito a mi mateix.
Sí, perquè és canviar un llibre i esperar que et diguin si el volen editar és molt cansat. Llavors, o sigui, de tant en tant ser amo de casa pròpia.
I ho dius tu per quan eres editor dels altres, clar, com a editor, i t'ho envien. No? I dius, oi, deixa'm uns dies que m'ho he de pensar.
Nosaltres rebem 2.000 manuscrits i d'aquests 2.000 només prenem 20 decisions. Hi ha 1.980 vegades que diem que no. Un dels meus germans, el Fermín, que és mecànic a Lliçà d'Amunt, quan anàvem al mono de mecànic, els representants tants de peces, li deien on és l'amo. I es va fer unes targes on posava Fermín Nadal l'amo. I així sabien amb qui havien de parlar.
Escolta, i com s'aprèn a dir que no? Aquí et arriba amb un manuscrit tot esperançat pensant que ha escrit el llibre de l'any.
Tens que sentir molt respecte perquè saps que t'està confiant en algú que és com un fill per ell o ella i dir que no és molt dur, però tens que intentar-lo ajudar a entendre que un com a editor, només és responsable del seu catàleg, d'allò que publica, no del que se li escapa. Se't poden escapar coses bones, però un editor l'han de jutjar per la feina d'allò que publica, no d'allò que se li escapa. I finalment tens que triar.
Tot això ho diu el Jordi Nadal, que durant 3 temporades va col·laborar també en aquest programa amb el Rafael Nadal, Nadal i Nadal, parlant dels llibres que els havien impactat. Com a editor avui, de plataforma editorial, però també autor d'articles, que de fet són pensaments, perquè el Jordi és un pensador propi que facilita els pensaments aliens, perquè a través de plataforma fas això.
Jo crec que el meu catàleg és el vademècum de les meves neures. Jo edito els llibres que m'agradaria llegir. Diuen que el Juan Rulfo li van preguntar per què va escriure Pedro Páramo i va contestar, sembla ser, me apetecía leerlo. Llavors, jo tinc tantes neures, sóc un baby boomer que té totes les neures del món, que quan hi ha un tema que m'interessa, l'edito. Si m'agrada Albert Camus, faig un llibre d'aforismes d'Albert Camus. Si pateixo perquè a casa hi ha algú que té Alzheimer, faig un llibre sobre l'Alzheimer. En el fons, editar és, ara perquè hi ha mòbils i és fàcil, però abans editar era trobar un tresor i buscar una cabina telefònica, com els de la pel·lícula The Wire. Buscaves una cabina telefònica per trucar als teus amics i dir-los, mira què he trobat. Editar és dir-li a la gent, mira què ens ha arribat aquí i ho vull compartir amb vosaltres. I els articles faig exactament el mateix.
No sé, les vegades des que el vaig conèixer, vaig tenir la joia de conèixer-lo, que el Jordi Nadal sempre m'ha dit, Josep, aquest ritme no pot ser, perquè la família, perquè... I ell va amb el seu ritme i tal, i m'hi sento molt identificat, saps? Perquè sempre tot ha de canviar, però no canvia mai res. I surts, i aquí caic i allà m'aixeco. Mm-hmm. I surts d'una pedregada i entres a una tempesta.
M'ha fet gràcia això que feia referència a Rulfo, perquè Rulfo també, que va publicar 3 novel·les, sempre deia, senyor, no vols publicar nada más? I diu, es que no tengo nada más que decir. No? I això que fa el Jordi és que el Jordi sempre troba aquests tresors en els quals sap què és el que ha de dir, com ho ha de dir, però sobretot el més important, i especialment en l'àmbit de la cultura, no? Que la cultura ens salvarà. La cultura ens salvarà. Doncs el Jordi té aquesta visió del món en el qual tot allò que ell escriu, que troba, que edita, té la necessitat de compartir-ho. I, per tant, no tenim... Anem molt per darrere del Jordi, no?
En absolut. Jo l'únic que faig és trobar coses que no són meves i faig una mica el corta i pega i ho comparteixo. De fet, hi ha algú que és dramàtic. La meva indústria és una indústria competitiva, com qualsevol altra. El sector editorial és molt competitiu. Però quan un col·lega, un rival, un col·lega edita un llibre fantàstic, jo en lloc de sentir enveja, i ho dic molt seriosament, sento gratitud i admiració. Quan un col·lega que competeix i que sovint, si és gran, bastant, pot fer bastant mal, o ho prova, o no se n'adona i ho fa, però quan fa un llibre extraordinari, jo sento gratitud. Quan un col·lega fa un llibre extraordinari, sento reconeixement, sento admiració. De fet, crec que un dels grans secrets de la vida és intentar convertir la temptació de l'enveja, convertir-la en admiració. Això és important perquè les coses són a vegades diferents.
T'has imaginat alguna vegada la teva vida sense llibres?
No, no. No, perquè quan el meu germà, el Mariano, li van regalar que l'havien operat l'orella escapçada del Tintín, aquell primer Tintín que va entrar a la meva vida va canviar coses. Quan vaig tenir un profe que ens va dir apunteu-vos les coses que llegiu, i vaig fer la primera fitxa als 16 anys, la primera fitxa de cada fitxa de cada llibre que llegeixo des de l'any 78, la primera fitxa que em va semblar, i a l'estranger de Camus hi era, i un Shakespeare, etc. El Ramon Parellada, que tenia el magnífic restaurant Senyor Parellada, deia que la vida, els pares, hem de donar als nanos tres coses. Uns estudis per tenir una cosmogonia, un ofici per guanyar-nos la vida, i una afició, un hobby, per sentir un plaer. En el cas del seu nano, crec recordar que em va dir va fer història, és cuiner, i li agrada el saxo. En mi m'agradava llegir. Vaig fer filologia i m'he fet editor. Estic sentenciat a que els llibres em marquin la vida. I a sobre tinc un amic que tenia una llibreria a Alexandria, Sant Cugat, que em deia, però com vols que no et vagi bé l'editorial, Jordi Nadal, que encara que hagis començat a finals del 2007 i vindrà una crisi. Si et diu Jordi Nadal i aquí a Catalunya els dos dies que es venen llibres és per Sant Jordi i per Nadal. Tinc la sort de que els déus han sigut amables amb mi i molts amics que
15 anys de plataforma ja, eh?
I 1.000 títols. I 15 premis Nobel. I unes quantes col·leccions que funcionen. I un miracle que em sorprèn cada dia. No m'ho explico. Sé que té que veure amb treball, que és l'únic que puc garantir. Crec que té molt que veure amb talent, que és el del meu equip i el dels autors i persones que ens acompanyen. I també té que veure amb la sort, perquè qui li vagi bé la vida i no doni les gràcies a la sort és una mica bocamoll.
I també té a veure amb la teva personalitat. Tampoc no et desmereixis.
No, jo detesto la falsa humilitat. Jo
no,
no en soc gens d'humil, ho sento. I els meus amics ho sabeu i em sou molt generosos al suportar-me. Per això us vinc a veure tant. I, de fet, quan quedaven oficines de la Caixa buides, jo volia que m'enlloguessin una per estar darrere d'aquelles vitrines amb vidre transparent però blindat per fer patir menys el personal, no?
A l'hora de dir-los que no.
A l'hora de dir-los que no, però jo sóc treballador i per això no té mèrit. És marca de fàbrica de la meva família. Per això, creer en uno mismo, el que suporta la tripa del llibre amb la tapa és el motiu del mocador de mecànic del meu pare, que Lliçà d'Amunt va fer de mecànic tota la vida. És a dir, allò que lliga el saber del cos del meu llibre amb la tapa que l'aguanta i el protegeix és el motiu del mocador de mecànic del meu pare, perquè, com deia Craig Raymond, qui perd els orígens perd la identitat.
Creer en uno mismo i altres articles de La Vanguardia que està publicat a Plataforma Editorial del Jordi... Jo no tenia el llibre, l'acabo d'obrir ara mateix quan
l'has llegit,
quan me l'ha donat, però jo els articles li he llegit i, a més, tinc una història fenomenal, que és que l'article Viajar y leer para vivir de 15 de juliol de 2019 he obert, he vist el títol i automàticament jo estava prenent el sol en un riu al poble on estiuegem, assentat en una cadira amb el diari La Vanguardia, que tenia allà al damunt més altres diaris, que és una de les coses magnífiques i meravelloses, poder llegir els diaris amb tranquil·litat i sense pressió. I va aparèixer aquest article. Viajar y leer para vivir. Mark Twain, después de recorrer todo el Mediterráneo en un viaje financiado por un periódico local de Estados Unidos, hace ahora 150 años, escribió que viajar era fatal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez mental. Hoy sabemos que la flexibilidad cognitiva aumenta si viajamos al extranjero, porque lo nuevo y lo distinto nos estimulan y enriquecen. Vivir es intentar aprender continuamente conexiones profundas entre cosas dispares, comprender a los otros o, si no es posible, intentar entenderlos al menos, empatizar con lo nuevo. Viajar y leer para vivir es fenomenal. És a dir, és el que... És... Quan jo vaig llegir aquest article vaig pensar, dic, és això, coi, això ho ha escrit el Jordi.
Fixa't si el Jordi és també un pensador, encara que ell vulgui dissimular-ho i tregui el mocador, que és veritat, tot el que diu del pare i del germà mecànic, que l'1 de setembre del 2020, per tant ara farà 2 anys, vas escriure: «Ustedes también notan una especie de ganas de oír tambores de guerra? ¿O son imaginaciones mías? ¿Qué nos pasa que parece que casi todos, o en todo caso demasiadas personas, tengan tantas ganas de sacar la artillería? ¿De dónde sale tanto resentimiento y tanta frustración? ¿Qué ha pasado para que antes fuese visto como un logro personal que alguien saliese del armario y ahora, en cambio, lo que parece que muchos buscan es que salga del armario son las escopetas? ¿Es nuevo este odio?». I aquí estem enmig d'una guerra de la que ja gairebé no se'n parla, encara que aquesta setmana amb la cimera de l'OTAN a Madrid es recuperarà, però recuperarà pels tambors de guerra i per la voluntat que té l'OTAN de que realment, no diré que aquesta guerra duri, però sí que adverteix que durarà, que es farà llarga, però sí per tenir un discurs molt bèl·lic, molt beligerant. Ja sé que és el que li correspon a l'OTAN, és l'emblema fundador i fundacional, però, estimat Jordi, no era això, company, no era això.
No, jo intento, com tots, aprendre la vida, i quan llegeixo M, El hijo del siglo, els dos llibres de Mussolini... Mm-hmm.
Brutals.
És com si estigués uns grans magatzems als Estats Units amb l'aire condicionat a 16 graus, se'm posa la pell de gallina, perquè amb aquests llibres aprenc com el llenguatge pot construir una política i retroalimentar-se, la política un llenguatge que transforma una societat, l'envileix, la destrueix, la fa tòxica i fa mal. Llegir et dona paràmetres per observar la realitat amb una mirada més fina. Llegir és com anar a l'òptica i et posen unes lents més afinades per llegir el món, per mirar el món una miqueta més clarament. Llavors, els llibres em donen la cosmogonia que jo sol trigaria, si hi arribés, molt més temps si ho fes el viatge sol. Per això una llibreria és... Com una botiga d'òptica per la vida, per l'ànima, per el sentiment i pel nostre interior.
A mi m'agrada...
Això t'ho està dient per la teva llibreria, pots posar el cartell a la porta, eh?
No.
Sí, òptica del sentiment.
Sí.
Graduem la mirada.
Posarem amb òptica. A mi m'agrada molt també aquella similitud en el que fa que llegir és un gran angular. No? És a dir, passes de la foto del detall... És a dir, jo crec que ara estem vivint en la societat de la foto del detall. És a dir, només veus allò que t'interessa, no? Allò que t'interessa, molt concentrat, i ets incapaç de veure tot el que hi ha al seu voltant. I, en canvi, un gran angular, un llibre, et converteix justament en aquesta mirada absolutament oberta. Ho veus tot, i
però
llavors pots anar al detall mica en mica.
Per tenir el gran angular has de recuperar una màquina de fotografies de les d'abans.
Exacte.
I ara amb el mòbil això ja no es fa. I, per tant, tota la mirada és plana, perquè el mòbil el que t'ofereix és una imatge plana. No?
Uh-huh. Exactament.
Els grecs, en el grec clàssic, llengua que no he estudiat, però algunes coses he après amb el Carlos García Gual, tenen un verb per mirar concret, escopos, d'aquí ve microscopi i telescopi, però tenen un verb per una mirada més àmplia, que em sembla que el verb és orao, i d'aquí ve panorama. I poliorama, el teatre poliorama, una mirada més àmplia. Aquesta mirada més àmplia ens inclou els demés i ens exigeix, ens exhorta, ens demana que tinguem en compte l'altre i que dubtem una mica de les coses que a vegades pensem d'una manera beligerant.
Jordi Nadal, Creer en uno mismo y otros artículos de La Vanguardia. Gràcies per aportar els teus pensaments en aquest llibre. Però com a editor, gràcies també pels 15 anys de plataforma editorial i tant coneixement com en 15 anys, més de 1.000 llibres, més de 1.000 títols, per ser exactes, es transmet a tots els altres, aquells que t'han volgut seguir i et volen continuar seguint.
És un plaer intentar estar a l'alçada de les persones que dipositen la confiança en mi, com tu, Xavier, com tu, Josep, com les persones que creuen en una editorial o en el fet de llegir.
Jordi, una abraçada molt forta.
Gràcies.
Cuida't.
Adéu.
Xavi, gràcies.
Gràcies. Escolta, deixa'm dir una cosa.
Digues.
No, el Jordi em va ensenyar una de les coses fonamentals, que és que jo vaig donant les gràcies a tu.